Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Molt bona tarda, benvinguts al Parlem-ne. Avui, aquesta setmana, en el torn del grup municipal de Convergència i Unió, i per tant tenim amb nosaltres a dos regidors de l'equip de govern de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Per una banda, l'Antoni Montagut. Bona tarda, regidor.
Molt bona tarda.
I per l'altra, el regidor Rubén Lallana. Bona tarda.
Bona tarda.
Hi ha temes diversos, però esperem que en els pròxims minuts poguéssim tocar amb la major amplitud possible els temes que més afecten, en aquest cas, a l'acció de govern i a l'actualitat municipal. I començaríem possiblement remetent-nos a l'última sessió plenària on es va parlar de la liquidació del 2012. Aprofitant, senyor Montagut, que vostè és el regidor d'Hisenda, doncs voldríem que ens expliqués quin és el resultat d'aquesta liquidació i el més destacat de la mateixa.
Bé, el més destacat de la liquidació és que la liquidació ha estat positiva. Les especulacions que en altres moments s'han fet ara queden d'alguna manera fora de lloc. La liquidació és positiva. Teníem amb aquesta liquidació del que es desprèn de l'informe de, en aquest cas, de la intervenció, un resultat en ingressos corrents de 11.172.899 euros i les despeses corrents van ser de 9.135.027 euros. Això vol dir que hi ha una diferència entre ingressos corrents i despeses corrents de 2.037.800 i escaig d'euros. Això, en definitiva, el que vol dir és que hi ha més ingressos corrents que despeses corrents. La línia que ja vam establir ja fa uns quants anys d'anar reduint la despesa corrent i que d'alguna manera els ingressos corrents fossin els suficients com per cobrir la despesa corrent més el deute que té l'Ajuntament, anar-ho cobrint, aquí es fa efectiu i ens dona un estalvi brut dels 2.037.000 euros que he convertit en estalvi net després de fer les subtraccions que toca, pues mos dona un estalvi net ajustat de 787.000 euros, que ve a ser un 7% del pressupost. En definitiva, el que vol dir això és que la gestió econòmica que es va fer el 2012 és una gestió ajustada als ingressos que hi van haver, a les despeses que hi van haver, i s'ha arribat a cobrir efectivament els deutes que d'alguna manera es desprenen o les obligacions que té l'Ajuntament durant aquest període. Ara, el que sí que està clar és que donat pel Real Decret que coneixem com Decret Rajoy, vam tindre que fer un altre crèdit de pagament a proveïdors i d'això se'n deriva també que haguem de donar compte al ple cada 3 mesos de quina és la línia que porta l'Ajuntament en quant a ingressos corrents, despeses corrents i cobrir, en aquest cas, les obligacions que té l'Ajuntament. Per tant, aquí d'alguna manera agafa i planteja uns escenaris determinats, siguin catastròfics o siguin no tan catastròfics, el que se li ha de dir és que no hi ha problema. Cada 3 mesos tindrem ocasió de veure quina és la línia efectiva que porta l'Ajuntament ja permanentment. Vull dir, no té cap més problema i ho anirem veient cada 3 mesos. Tindrem durant l'any 2013 4 ocasions en què haurem d'anar al ple amb els resultats trimestrals i explicar efectivament quins han sigut aquests.
Què li van pareixer els posicionaments respecte a la liquidació dels altres partits polítics?
A veure, hi ha, més que la liquidació, el que es va fer va ser un donar compte, per tant, posicionament com a tal al ple no hi va ser. Una altra cosa és les declaracions que després pugui fer cadascú. Jo el que li dic és el mateix, vull dir, les declaracions que es facin són opinions que són del tot respectables, però el que realment ens dirà si anem bé, no anem bé o com anem serà efectivament cada tres mesos aquesta línia, no?, que és la que ens anirà marcant quin és el nostre rumb durant aquest any 2013.
Una altra cosa sí que seria l'estat de l'economia municipal. Clar, per aquí passen els partits polítics, passen els diversos grups municipals i tothom en diu la seva. Al final, bueno, suposo que els ciutadans volen saber l'opinió de l'equip de govern, que és qui està gestionant aquests comptes municipals, i sí que voldríem que a hores d'ara, possiblement no en profunditat com fan en les sessions plenàries, però sí que voldríem que ens fes una mica de resum de quina és la situació actual, com estem de deutes, crèdits, el tema, tot el que suposa el pla d'ajust, el decret Rajoy que vostè ara ens feia 5 cèntims, etc.
Mira, és un tema que, com he dit, cada tres mesos hem de donar compte de quina és l'actualitat. La qüestió de com estan els comptes municipals, la qüestió que en un moment donat algun partit polític planteja com a catastrofista. Jo crec que depèn de la capacitat de retorn del deute que tingui l'economia municipal, i ho he dit més d'una vegada també en aquest programa, i la qüestió no és quan dec, sinó si puc tornar el que dec. Un ajuntament que degui 10 milions d'euros, 15 milions d'euros, si té la capacitat de tornar-ho, en els plaços que han previstos, de problema segurament no en té cap. El problema el té aquell que deu un milió d'euros i no té la capacitat per tornar-lo. Aquí, si fem les coses bé, si fem les coses tal com estan previstes, efectivament hem de poder tornar el deute que tenim. Les interpretacions, tots coneixem partits polítics que des de l'any 2003 els ven sentint com a catastrofistes, i acabem de vindre de la liquidació dels comptes del 2012 i eren positives. A partir d'aquí, el que es té en compte moltes de les vegades és ja també, o no tant, el que es deu, o hauríem de tindre en compte ja tant el que es deu com que el que s'ha de percebre. Quan vam parlar de la cala gestió en algun moment amb l'oposició, no? I dir, no, és que els deutes de la cala gestió són, o què deu la cala gestió, no? 6.442.000 el 31 del 12, sí, però és que està pendent de cobrament de 8.200.000. Vull dir, hem de tindre en compte també què hem generat, en què s'han invertit els diners, i tindre en compte també que hi ha una sèrie de serveis que evidentment són deficitaris, com ara pot ser la piscina, que tots assumim, l'oposició també, que és un servei deficitari però necessari per la població, a la que no hi volem renunciar, i entenem que una part dels impostos de la població hi han de fer cap. I a partir d'aquí, jo no et puc dir més que el món tots sabem com està, està molt complicat tot. Des de l'Ajuntament s'intenta ajustar, com ja s'ha demostrat a la liquidació del 2012, una molt acurada, o sigui, cada vegada més acurant la despesa, produir els ingressos suficients per vies, les vies ortodoxes que tenim, que mos facin, que mos donguin la possibilitat, evidentment, de fer front a les obligacions que té l'Ajuntament, com està ara vingut sent, i no veig que hagi de canviar si les coses van sortint com fins ara. Una altra cosa és que bueno, les perspectives que en general tots veiem quines són, d'alguna manera és cert que hemos agafat alguna cosa amb el pas canviat, el pàrquing mateix en una quantitat de places que ara mateix, vull dir, aprofito la benentesa, no?, per dir que estan a lloguer en un preu molt, molt més que raonable per la gent que vulgui agafar i deixar el cotxe durant tot l'any dintre el pàrquing, que vagi, que s'informi dels preus, que realment per 30 i pocs euros al mes té la possibilitat de tindre un cotxe al pàrquing. La previsió que hi havia en un primer moment, derivat d'un estudi, era que aquelles places de pàrquing, hi havia la necessitat d'aquestes places, i que efectivament la possibilitat de vendre en una gran part era bueno, un fet consumat, diguem-ho així. Què ha passat? Pues, bueno, amb la crisi, amb tota la qüestió econòmica que ens ha sobrevingut, evidentment pues, és una cosa que tenim aquí, és evident, té un valor determinat, haurem d'agafar, pagar la inversió i la rendibilitat d'aquesta inversió la veurem a més llarg plaç. I així pues, altres coses que s'han fet i que, bueno, que tots vam assumir al seu moment que eren inversions necessàries, com pot ser la residència d'avis, per exemple, i que, evidentment, pues, ara s'ha fet i ara s'ha de pagar. És algo que se li ha de donar un ús, s'ha de pagar i s'ha de fer, i hem de fer front. Per què? Perquè tothom ho ha volgut, això. Tant oposició com govern, vull dir, a veure, tothom ha considerat que era necessari. Alguns dien, no, és que en 20 places n'hi ha prou. Això contrastava molt amb el que deia la ciutadania. A partir d'aquí, doncs, bueno, s'han pres unes decisions, el temps dirà si són encertades o no ho són, i a partir d'aquí el que hem de fer és, evidentment, donar la cara, fer front al el pagament d'aquestes obligacions que tenim i portar l'economia municipal de la millor manera que sapiguem i puguem, perquè això sigui així.
A veure, Lídia, perquè tenim diferents posicionaments en aquesta taula. Per una banda tenim el Partit Popular, que l'altre dia reconeixia que l'equip de govern feia les coses bé i que si es fan les coses bé s'ha de donar suport, perquè estem parlant de l'Ajuntament i l'Ajuntament pues és tota la població, i que mentre s'escoltarien les seves peticions s'adoptarien posicions coherents, pues, no s'oposarien als plantejaments de l'equip de govern. I per l'altre tenim altres plantejaments, com per exemple els del Partit dels Socialistes de Catalunya, on es manifesta que hi ha un deute de 24 milions d'euros, on es manifesta pues, que la situació és insostenible, on es manifesta que difícilment es podrà fer rentable la residència per a la gent gran, etcètera, etcètera.
Bueno, hi ha coses que es medeixen en nivell de rendibilitat econòmica, ho he dit abans, la piscina, per exemple, la rendibilitat social entenem que és important, com també ho és l'ambulància que tenim, com també ho és la policia, vull dir, no, hi ha una rendibilitat econòmica aquí al darrere. El Partit Socialista, i jo recordo des de l'any 2003, donant, bueno, mal temps, catàstrofes, i sembla, no sé si és el Telecinco, l'informatiu aquell del Telecinco, que tots són desgràcies, no? Dius, ho sento des del 2003, dius, bueno, pues és el seu posicionament. Si portem 10 anys, pues aquests 10 anys no he sentit dir una altra cosa que això se'n va, que això se'n va, que això se'n va, que això se'n va. Al final és com tot, només que sigui per pura llei estadística, al final acabes tenint raó. Vull dir, si dius plou i plou i plou, hi ha un dia que plou, és evident això, però no és la qüestió. Hi ha altres posicionaments, com dius, el Partit Popular, en què realment agafen una mica més de distància i entenc que el que fan és una valoració en relació a, bueno, a el que entenen ells que hi ha, i tenen la capacitat de reconèixer l'esforç que s'està fent des del govern, pues, bueno, per reconduir i conduir totes les coses que ens van sobrevenint. A partir d'aquí, a mi, evidentment, em mereix tot el respecte al Partit Popular, les seves apreciacions, i també m'ha de mereixer respecte el que d'alguna manera, pues, bueno, és catastrofista i té una altra manera, té una altra impronta, no, a l'hora de valorar la tasca del govern. Els dos m'han de mereixer tot el meu respecte. Una altra cosa és que compartim o no la filosofia de l'anàlisi que fan.
Anem avançant, perquè fa unes setmanes vostès anunciaven que havien decidit fraccionar l'IBI, l'impost de béns immobles, i que tot aquell que ho sol·licités se podia acollir, pues, a un pagament fraccionat en 5 rebuts. Ara ja s'ha obert el període de sol·licitud per tota aquella gent que ho vulgui i que ho desitgi pugui optar per aquesta fórmula, no?
Sí, Si no ho tinc mal entès, heu fet també publicitat per la ràdio, heu anat ficant la falca informativa, precisament per facilitar també al contribuent la possibilitat de fraccionar el rebut en 5 mesos, un rebut que s'inicia l'1 d'agost fins al 30 de novembre, que és el període de pagament voluntari, doncs, bueno, tenim la capacitat d'agafar i de qui vulgui bé a recaptació, se li dona d'alta aquell rebut, evidentment per això s'ha de tindre el compte domiciliat i s'ha d'estar al corrent dels pagaments de, diguem, que tingui amb l'Ajuntament. A partir d'aquí, doncs, té la possibilitat aquesta, no?, de fraccionar-ho en 5 mesos i que li sigui no tan pesat el fet de tindre-ho que abonar tot d'una sola vegada. Som conscients, ja ho he dit abans, de la realitat econòmica quina és, i penso que també hem de tindre la sensibilitat amb aquestes qüestions, que és facilitar en la mesura de lo possible, donar facilitats al contribuent.
Ara fa pocs dies o poques setmanes els ciutadans de l'Amella han rebut a casa els rebuts de l'aigua i hem vist que, bueno, que havien anat a l'alça, és a dir, que s'han incrementat els preus. Quina és l'explicació que dona l'equip de govern, les motivacions i què és el que se mos ha incrementat del rebut de l'aigua?
A veure, aquí tenim diverses coses. Una és un canvi que ha hagut en l'estructuració tarifària, s'amplia un tram més. Una altra cosa és el cànon, en aquest cas, de l'ACA, que ha pujat. Hi havia una subvenció sobre l'aigua de boca, aquesta subvenció ha desaparegut i això fa que aflori aquesta part de l'impost, que, si no recordo malament, venia a ser d'un 6% afegit. Per una altra banda, el que hi ha hagut és un canvi tarifari en relació a les tarifes, o sigui, quota fixa de servei. Hi havia una quota fixa que era uns 5 euros per trimestre. Aquesta quota ha passat a 5,84 euros al mes, entrant en la nova filosofia de que el que es fa no és ja, o sigui, el que s'està pagant és, per una banda, la possibilitat i el fet de que quan obris l'aixeta tinguis aigua corrent, la tinguis i d'una qualitat determinada. Aquí el que es fa és, o diguem, qui surt penalitzat, si ho hem de dir així, d'aquesta factura, amb aquesta nova distribució, és bé qui no fa consum i qui en fa molt, perquè d'alguna manera, de la mateixa manera que em comentaves que hi ha un augment tarifari, jo puc dir que les persones que fan un consum de 21 a 30 metres cúbics al trimestre han vist rebaixada la seva factura un 3,94%. Qui fa de 31 a 40 metres cúbics al trimestre l'ha vist rebaixada un 3,62%. De 41 a 45, un 3,53%. De 46 a 50, un 3,64%. I de 51 a 60, un 3,55%. Vol dir que qui fa un consum de 20 metres cúbics a 60 metres cúbics al trimestre, que diguem que és una família que viu normalment en aquella casa, aquestes famílies han vist fins
una
i tot...
Part, una gran part del...
Sí, han vist una rebaixa considerable, 4%, tenint en compte, ja dic, que ha hagut una pujada d'un 6% provenint de l'ACA. Han fet una combinació tarifària que el que fa és que qui pagava en un moment donat 49 cèntims d'euro per metre cúbic passi a pagar, diaiols, de fins a 20 metres cúbics, un cèntim. Qui en pagava 64, que era de 31,45, ne passa a pagar 58. I els excessos passen de 2,95 a 2,72. I realment qui paga és la quota aquesta de manteniment. Qui no té consum, o qui té un consum molt baix, que vol dir que en aquella casa no s'hi viu, i realment qui fa un excés de consum, o el que es considera un excés de consum, que se'l penalitza. però que tota la franja aquesta que està entremig de les famílies que hi viu no notaran o no haurien de notar en cap cas un augment de la, del rebut de l'aigua, sinó al contrari, una rebaixa de vora un 4%.
Més coses. La setmana passada, en un programa en aquesta casa, la regidora de Benestar Social, Mari Carme Martí, va comentar que s'endarreria la, el pla previst per a que es dugués a terme la inauguració de la residència per a la gent gran i centre de dia de l'Ametlla de Mar. En tot cas, sí que ens agradaria que això s'expliqués bé, no?
Sí, sobre la residència ja sabeu que va haver un concurs públic on s'han presentat diverses empreses de gestió de residències d'avis. En aquest cas va guanyar l'empresa Onada. Una de les particularitats del plec de bases és que havia d'invertir una miqueta més d'un milió d'euros en infraestructura interna, és a dir, amb mobiliari, amb camilles, amb diferents equipaments específics per a la gent gran. Ho està fent, està treballant. A totes aquestes, doncs, hi ha hagut un petit problema, és un gran problema, evidentment, però que és que la Generalitat encara no aprova els pressupostos. Bueno, tothom sap per què. Doncs, derivat de les exigències de reducció del dèficit i de tots aquests problemes, doncs, la Generalitat li és difícil tancar un pressupost sense que hi haguin grans retallades. Per tant, està buscant doncs apurar, suposo que està buscant apurar al màxim, intenten convèncer al govern espanyol de que és difícil assumir aquest percentatge de dèficit, i a totes aquestes doncs, necessita l'aprovació d'un altre partit. Per tant, com sabeu, i resumint, els pressupostos de la Generalitat estan prorrogats ara mateix, no tenim pressupostos aprovats per l'any 2013, això és condició sine qua non perquè siguin efectives la partida econòmica, sigui efectiva la partida econòmica que va derivada de les 30 places concertades i un mínim de 10 en règim de prestació vinculada. Condició sine qua non perquè la residència pugui funcionar. Per tant, doncs, sense ser catastrofistes, però tampoc ser molt positius, doncs, estem en mans de la Generalitat esperant que s'aprovin els pressupostos. Si s'aproven els pressupostos i s'inclou tot el que està acordat, doncs no hi ha d'haver cap problema. Si no, doncs és innegable que tindrem un problema que haurem de buscar una altra solució. Però creiem els dits, esperem que la Generalitat en breu aprovi els pressupostos i que complixi amb l'acord que té amb l'Ajuntament de la Ametlla de Mar. Res més podem dir, si no s'espera. Jo sé que l'alcalde està treballant, però al final és una cosa que se mos escapa de les nostres mans, no? És un pressupost de tota Catalunya, no és un petit problema que té amb l'Ajuntament de la Ametlla de Mar. I per tant, esperem que ben aviat poguéssim tindre la solució a tot això.
Una altra cosa seria, evidentment, que clar, que no s'obri, no funciona, no sé en el tema de l'adjudicació, si l'Ajuntament, evidentment, ha de fer front igual al tema econòmic.
És obvi.
I per contra, no...
És obvi. La infraestructura, la inversió la va fer l'Ajuntament i els diners a retornar han de ser és part de l'Ajuntament si això no ho desenvolupa finalment ningú, que jo et dic... tot i el dia a dia que estem vivint en aquest país, que cada dia estan canviant, que cada vegada ningú pot dir res del que passarà demà, per tant, han de ser tots molt cautes, però sí que és veritat que tot pinta doncs, que això pugui anar cap al camí que nosaltres hem enfocat. No? Nosaltres teníem un concert, val? Que era un inici molt interessant per poder desenvolupar esta residència. Teníem inclús l'acord de paraula, s'ha d'especificar que de paraula, però ja és algo de paraula, d'intentant també l'any que ve incrementar aquest percentatge de places concertades i de prestació vinculada, i per tant tot pintava, i jo espero que pinti, bé perquè es pugui obrir. Repeteixo, si la Generalitat té un problema greu i hi ha un d'alta baix, doncs aquí mos arrossegarà a tots, no serà un problema de la residència, Franquín, serà un problema generalitzat, i per tant esperem que s'aprovi els pressupostos de la Generalitat, esperem que es compleixi la paraula dels acords presos amb l'Ajuntament de la Mitja Mar i esperem que tot arribi a un port. Si no, doncs, si no, haurem de buscar altres solucions que doncs, que són, han de ser, seran òbviament més dràstiques en quan els deutes s'han de pagar.
Sí, de totes maneres, ara recordar només que estem dintre el procés en què l'empresa està fent una inversió d'un milió d'euros per adequar les habitacions i per adequar les estances tal com ells consideren oportú. Vull dir que entenem també que entrarà tot dintre el pla en què mentre ells fan
sí, que
les adequacions s'aprovin els pressupostos i a partir d'aquí d'una manera més certa la propera vegada que vinguem espero que tinguem la possibilitat d'aclarir també este punt.
Més coses en quant a infraestructures, perquè en la darrera sessió plenària també es van aprovar tramitacions relatives a tot el que afecta a Roques Daurades, el pla de millora de Roques Daurades, tot el tema que fa esmena a les actuacions d'urbanització que s'estan fent per aquella zona, no?
Sí, com dius, recentment vam aprovar Convergència i Unió i Partit Popular, cal destacar-ho. Els socialistes i Esquerra Republicana van votar en contra, que recordar. No em voldria equivocar si es van estendre, però diria que van votar en contra el pla de millora urbana del sector Roques Daurades 2. En definitiva, es dona conformitat al que especifica el POUM. Això és important recalcar-ho. Dona conformitat al que s'especifica el POUM. I el POUM, doncs, jo no hi era, jo vaig entrar fa 2 anys, potser aquí l'Antonio després ens pot ajudar, però sí que és veritat, t'ho dic perquè he sentit, doncs, primer en si la votació d'estos dos partits d'oposició, no? I sobretot d'un que era partícep del govern de l'època on se va generar doncs, este debat polític i també social del POUM, no? I pel que he sentit, un dels debats importants era la punta de Bonsapó, no? La punta de Bonsapó, si volem fer si volem vendre fum o volem explicar coses que no són o volem generar un debat on no l'hi ha, ho podem fer. Jo crec que això no és la política, però ho podem fer. Les coses es poden explicar des de com estaven al passat i com anem arribat a estar ara, o les pots explicar ara com si ara això sigués una cosa de nova creació. Què vull dir amb això? Home, doncs la gent ha de saber que tal com estava urbanísticament la punta de Bonsapó, a l'anterior pla hi havien previstos gairebé 100 habitatges, val? Home, 100 habitatges en aquella punta era una aberració urbanística. Però els propietaris d'aquells terrenys tenien uns drets adquirits i, per tant, si no s'hagués fet res, doncs avui en dia o estarien construïts perquè ja s'haguessin fet a la bona època o no estarien construïts però es podrien fer un futur perquè així el planejament ho exigia. I precisament si algú ha fet algo per evitar que es construïssin 100 habitatges a la punta de Bonsapó ha sigut, en aquest cas no hi era jo, però va ser sí que era Antonio, l'equip de Convergència i Unió d'aquella època. Per tant, i crec que recordar que també estava Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha entrat en una... Bueno, des de que va entrar a l'oposició, doncs, té una mica de poca memòria de les coses que pensava o feia quan estava al govern. I això doncs ja fa anys que ho veiem. Doncs ara, Roques Daurades no, però abans doncs, aquesta particularitat sí que la veia bé. Bueno, en definitiva, indiferentment del que digui l'oposició, dels gairebé 100 habitatges, ara només se'n podrien arribar a fer, no sé si són 14, 13, 14, 16, no me'n recordo exactament, perdoneu-me, però ara no tinc la data i no voldria dir un número que no sigués. I, òbviament, no a la punta davant de la mar, sinó cap endetràs i suposadament contra un costat, al costat de l'hotel, que evidentment ja hi ha una edificació i està construït. Per tant, no suposaria un greu problema d'imatge, no? Ambiental. Bueno, sí que és veritat que hi ha un altre percentatge de vivendes més elevat que van a la zona de dins, però tota la vida han existit. Vull dir, Convergència i Unió no, el que ha fet no és donar més edificabilitat en aquest sector. I ara que hi ha sempre, l'únic que han fet és preservar una punta que considerem que és molt important per al nostre municipi, ambientalment, que està molt a prop del mar, que és una de les poques elements naturals que tenim similars a la cala, no tenim cap punta més d'aquest estil, i per tant el que han fet és evidentment, a vegades la gent se pensa que dient no, aquí no es construís i punto, les coses no funcionen així. Hi ha normatives, hi ha lleis, hi ha propietaris que tenen uns drets, perquè en aquest país hi ha el dret de la propietat i les coses s'han de canviar doncs, a través del POUM en aquest cas, no? d'aprovar un pla d'ordenació urbana que ho contempli i tenint en compte lleis com la de costes i bueno, les coses s'han de fer com se poden, no. No és que l'alcalde digui aquí no es construï res i funciona així. És molt més complex, com tothom pot entendre. Per tant, no sé si l'Antonio vol afegir alguna cosa en aquest tema, però
Jo però... l'únic que vull afegir és que, de fet, van renunciar a construcció a la punta de Bon Capó i van renunciar també a part dels habitatges que havien de fer a la zona més interior. Els dos cantons van haver de renunciar a habitatges perquè nosaltres consideréssim que els hi havíem de continuar tramitant el projecte que volien. Quan hi havia, com has dit, més de 90 habitatges programats a la punta de Bon Capó, se van reduir fins a arribar a la possibilitat de construir-ne fins a 16. Clar, és evident també que qui ha estat allí, i em refereixo a Edifici Matista i Esmeralda, dius, home, però si n'ha estat acostumats a des de sempre no tindre ningú al davant, han sigut els que han plantejat un conflicte pel fet de tindre algú al davant. I el que és, entre cometes, lamentable és que l'oposició s'hi hagi sumat en algun moment a generar conflicte quan, com bé has dit, Esquerra Republicana estava al govern i també a veure, era sabedor de que això anava així, de les negociacions que es van fer.
I no va fer cap al·legació al respecte, no?
Van ser presents i en aquell moment no es va dir absolutament que no estem d'acord amb aquest acord. Si també és cert, com alguna vegada que ha sortit la qüestió, han dit, home, no, nosaltres no hem firmat res. No hem firmat res, és evident.
Però tampoc no han fet al·legacions.
No, vull dir, és evident que no han firmat res, però a veure si el govern ha d'anar firmant, no, els socis de govern han d'anar firmant cada vegada que pacten alguna cosa. Home, potser sí que és la manera de fer. Nosaltres no ho hem considerat que fos la manera. No? A partir d'aquí, això és el que hi ha. Quan governava el Partit Socialista, allà anaven 90 habitatges, quan va entrar Convergència i Unió, Esquerra Republicana es va reduir a la punta aquella fins a 16 habitatges i a la part interior també es va reduir de forma considerable el número d'habitatges que hi havia. Això és el que hi ha. I sobre això pues, se pot discutir el que vulguem.
Sobre aquest tema, Franquín, a mi personalment em sap molt mal que es faci demagogia. És a dir, els que estem al govern ja sabem que l'oposició, doncs, per el que sigui, doncs, busquen un cert desgast. No? El desgast, quan t'equivoques, jo crec que ha d'existir, a més ha de cessar, i bo, i a més és democràtic. Vull dir, si m'equivoco, doncs, la seva funció és queixar-se i damunt fer república, no? Perquè és natural. Ara bé, el que no jo personalment no accepto i no m'acaba d'agradar és aquestes històries, no? Que una cosa la veia bé quan estava al govern, a més saben tot l'esforç que l'equip de l'època, el primer equip de Convergència de quan l'Andreu va començar a ser alcalde i ells al govern, va treballar per intentar alliberar el màxim possible, cuidado, tenint en compte el dret dels propietaris i les lleis que puguin estar o no a favor nostre, alliberar tota aquella zona. Per tant, fer demagogia de cara deixarem construir, que perdrem la punta, que deixem urbanitzar tots els puestos, això és una fal·làcia, és una mentira, a més, absurda.
Seria un cas similar al de Port Olivet? Ho dic perquè, clar, és un tema que també ha sortit en aquesta taula, sobretot pel fet de la provisionalitat de la situació en un moment en el que també es va aprovar el POUM contemplant que tota la zona de Port Olivet, totes les previsions d'urbanització es tirarien enrere i les intencions de renaturalitzar la zona.
Bé, com sabeu, els que ens estan escoltant saben com està actualment, en quina situació està actualment Port Olivet, hi han fet carrers i poca cosa més. Hi ha algun forat on havien d'anar contenidors, inclús alguna illa de contenidors se van reficar, hi ha faroles que estan destrossades i tot allò s'ha perdut. Allò venim d'una època on havia pues, una previsió de ficar un tipus de xalet gran, luxós, amb uns terrenys molt grans, al final que havien 60-70 parcel·les en un sector que és bastant gran i per tant un model doncs, que bueno, no sé si hagués sigut bo o dolent, però que arribava fins a molt a baix a la costa. Al final també, i per consens aquest tema, el POUM es va desclassificar, van considerar que era una zona que s'havia de quedar verge, de quedar doncs, natural i s'havia de desnaturalitzar. Val? Òbviament els temps han canviat, l'economia en tots els anys ha canviat radicalment, un tema és si es desnaturalitzarà o no, és complicat saber-ho ara perquè això val molts diners i entre màquines a arrencar tot doncs, és molts diners i per l'altre, doncs, pues, com sabeu perquè ho hem explicat, perquè he estat al ple i perquè s'ha explicat als quatre cantons també, doncs, pues, bueno, Fa poc vam desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per una de les una companyia de les que allí tenen propietats, que és Porto Olivet 2001. Això crec que amb la vot a favor de tots els partits polítics, per tant amb això també estem tots al mateix bando. I bueno, hem d'esperar que el Tribunal Superior de Justícia resolgui el contenciós administratiu iniciat per Porto Olivet 2001 abans de parlar de cap tipus d'indemnització, no? Primer haurem d'esperar una resposta judicial per poder saber què és el que s'ha de fer, perquè de solucions n'hi ha moltes i a més no creiem que aquesta sigui la resolució judicial que sortirà. Per tant, apostar per l'opció més negativa, doncs la gent pot apostar, però nosaltres creiem que això se mos dona la raó. Si no, hi ha altres solucions que si es donen a terme ja explicarem. Val? Hi ha moltes solucions en aquest sector, però que òbviament ara doncs, no, crec que no és moment d'explicar en quant no ha sortit cap resolució judicial. Però sí que és veritat que tots els partits polítics de llavors, jo crec que ara vam apostar per el que s'ha aprovat al POUM, perquè allò quedés com una zona doncs, verge.
Encara que fos de manera molt breu, aquesta setmana ha hagut notícies respecte a tot el que és de la normativa de construcció en rústica, no? El que tots entenem per les casetes de tros, donada la idiosincràsia d'aquestes construccions a les Terres de l'Ebre, i pareix que això mou una mica, no? De manera molt breu, però sí que voldríem fer-ne cinc
cèntims. Sí, pues la setmana passada mos va citar, jo hi vaig anar com a regidor d'urbanisme, també vindre l'alcalde, se mos va citar una sèrie d'alcaldes del Baix Ebre, de la comarca, s'ha fet el mateix en les altres comarques de les Terres de l'Ebre, i el que pretén urbanisme, que jo dic, ja era hora, hem tardat 30 i pico anys, no, de democràcia, és a poder avalar, és a dir, poder donar permís d'un tipus de llicències molt determinades en rústica. Tots sabem el que ha passat en rústica, tots sabem com estan els nostres camps, i ara la Generalitat vol fer un pla territorial, un pla director territorial, específic en aquest cas de les Terres de l'Ebre, perquè hi ha moltes idiosincràcies, no el mateix una caseta a Deltebre que a les muntanyes a Paüls, que aquí a l'Ametlla, val? I el que pretenen, i et dic, mos han de passar el pla i han de poder fer al·legacions, i ells creuen que el podran tindre aprovat a finals d'any. Per tant, jo crec que l'any que ve es podran començar a otorgar llicències. Quines llicències? Bé, els dos tipus de construcció. Una caseta d'eines, purament, de 20 metres quadrats, en aquell que només vulgui això, o casetes de tros de superfície, encara està per tancar, perquè, doncs, per exemple, quan se va presentar van fer moltes reclamacions en aquell moment i es van dir que s'atendrien, no? Però el que mos van proposar, que jo crec que podrà arribar a ser més gran, és una caseta d'una superfície rectangular de 40 metres més el tell, més 10 metres per caseta d'eines, val? Bueno, al final no sé si podrà quedar 65-75 metres habitables dins. No miraran l'ús al qual se destina dins, és a dir, entenen que una persona que tingui un tros pot arribar a fer vida allí un cap de setmana per cultivar el camp, val? No només per deixar eines, pot tindre una petita un llit o una habitació o una cuina, el que sigui, no? I fer la paella els dissabtes, el que sigui. Bueno, quina és la superfície mínima? Van comentar, i dic això ja veurem com acaba, que sigués 2 hectàrees mínimes en seca i una en regadiu. Ja veurem com avança això, perquè també és una proposta inicial. I també és important, doncs, que aquells que no arribin a aquesta superfície podran agrupar 2 finques o inclús 3, si en tenen 3. I si una doncs no arriben, inclús comprar-ne alguna. És a dir, tu podràs agrupar per tindre...
Encara que estigui en un altre lloc.
Sí, tu dius, jo m'interessa construir en esta, però jo agrupo la superfície total de les 2 que tinc, 2 trossos. Aquesta poble passa molt, no? La dona té un tros i l'home té un altre. Pues les agrupes i construïs una caseta amb una de les 2. Val? El que volen és, al final, és no deixar perdre les terres i poder, bueno, pues ja, avalar la construcció, però avalar d'un model concret d'això.
En tot cas, no és un tema tancat.
No, ja anirem explicant,
que s'anirà informant.
És un tema obert en què el que es fa és demanar als ajuntaments que tinguin la seu, els regidors de turisme, els alcaldes, els regidors d'urbanisme, els tots, alcaldes, vull dir que puguin agafar i dir la seua i a partir d'aquí configurar la norma.
Molt bé. Més temes, perquè pareix que després del desplegament d'una part important del terme municipal de la fibra òptica, ara pareix que a les urbanitzacions està més a prop que puguin gaudir d'un servei d'internet en condicions.
Sí, derivat de la fibra òptica al municipi, vam dir que intentaríem buscar una solució per la gent d'urbanitzacions, específicament dic Tres Cales i Sant Jordi d'Alfama, perquè no arriba en condicions la xarxa telefònica i per tant no poden demanar una DSL de les típiques que tenim a casa i per tant donarà un servei. Un servei que no sé si esta setmana o la setmana que ve ben aviat ja començaran a casa per casa a explicar. És bastant econòmic i és bastant ràpid.
Perquè la fibra òptica tampoc pot arribar.
No, és obvi que la fibra òptica no pot arribar en quan hi ha només a tres cales 37 quilòmetres lineals de carrers i no hi ha gent vivint tot l'any. 60 quilòmetres de carrers, perdona. Per tant, és impossible. Però és un servei ràpid, òptim i de l'últim que hi ha al mercat. A totes aquestes també estem fent gestions amb el director general de Telecomunicacions de la Generalitat perquè se mos pugui avançar la planificació de portar la fibra òptica al municipi, als ens públics de la Generalitat, que passa per autopista, i ràpidament, este fet, si mos poguéssim arribar a connectar, avançamos al pla que la Generalitat ha aprovat, un o dos anys, perquè nosaltres tenim fibra òptica, altres municipis no en tenen, el que permetríem és poder tindre una oferta, és a dir, comprar a més proveïdors caudal de dades d'internet i poder donar un servei molt més estable, perquè no aniria per ràdio, sinó aniria directament de la xarxa, i sobretot pues, augmentar, per exemple, m'invento, ara estan donant a 20 megas, passar pel mateix preu a 100 megas. Per tant, un salt qualitatiu impressionant. Estan les generacions molt tancades, però suposo que l'alcalde que ho ha portat ja ho anirà explicant.
Més temes, perquè també entrem dins de l'àmbit dels serveis socials. N'hem parlat en les últimes setmanes també del servei d'ambulància que s'ha ofert als malalts crònics i a malalts amb mobilitat reduïda per tal que, per tal de donar alguna atenció, no?
Sí, mireu, ara toca optimitzar els recursos que tenim i justificar-los més que mai. L'ambulància, tots estem molt contents de la tasca que fan, de la tasca a la qual s'han dedicat principalment, que és la d'urgències, però vam detectar doncs, que possiblement tindrien un temps, entre cometes, lliure, sempre quan no sortís una urgència, i podríem fer un ús una mica encara més social, no? Que és doncs, anar a ajudar a diferents feines a malalts crònics. Però, hi ha persones que viuen a un quart pis i no poden baixar per les escales, i a la dona pues, l'home pesa 80 quilos i és molt difícil baixar-lo. Doncs l'ambulància va un dia, o dos, o tres, els que puguin concertar, doncs l'ajuden a baixar i donen un passeig pel carrer. Doncs que pues, aquesta persona, això és com... Bueno, és més important que el regal de Nadal d'un crió de 3 anys, no? Perquè és la vida, això. I així fem moltes actuacions. L'alcalde i la regidora de Sanitat i de Serveis Socials van a veure estos malalts, tenen una xerrada amb ells, els fan una visita, veuen com estan, i es porta un llistat i doncs, a mesura del que demanen els malalts i a mesura de les nostres possibilitats, doncs, se reitera aquest servei. Bueno, un servei que pot ser només de companyia, pot ser d'ajudar doncs, a ficar per a que algú el pugui dutxar o a fer altres serveis socials especialitats que ara mateix la Generalitat o altres ens que tenen la competència no poden oferir, o persones que no els entraria pels barems econòmics estos oferiments.
També fa poc vam tindre nosaltres el cap del, en tot cas el màxim responsable de l'àrea bàsica de salut, l'Ametlla de Mar Perelló, en aquesta casa fa unes setmanes, explicant alguns dels serveis que es posarien en marxa recentment, no?
Bueno, lo tema del CAP, i ja he dit abans que no és un moment per a treure pit i és un moment de contenció, però el tema del CAP amb este municipi és un tema doncs, a tindre molt en compte, no? La gestió que està fent tothom, no? La Generalitat, el mateix director del CAP i els treballadors, no? Que estan demanant cada vegada més coses, l'alcalde, la regidora de Benestar, doncs tothom s'ha fet un bon grup de treball i doncs, estan demanant coses i des de la Generalitat en este cas se mos estan tindre en compte. Perquè aquí sí que no han vist baixar el nombre de personal mèdic ni administratiu, sinó tot el contrari. Estem obrint nous serveis. Val? Ja no parlo del centre de rehabilitació que tenim al carrer Camarles, sinó que també és un centre sanitari, sinó és del CAP. En el CAP se recupera el servei de ginecologia que vam encetar l'any passat i se va tindre que deixar no per motius de retallades, sinó per motius professionals del doctor. Val? Venia a l'hospital i hi havia una sèrie de problemàtiques que ara no venen al cas. L'important és que hem tornat a oferir, us tornarà a oferir breument, este servei de ginecologia. També encetarem altres serveis, com pot ser el servei de diagnòstic en dermatologia, val? Que és un servei important perquè es prendrà una imatge de la lesió i es farà arribar a l'especialista de l'hospital. aquest ja determinarà si depenent del resultat si s'ha de derivar o no a l'hospital, val? Un projecte similar amb oftalmologia, vale? amb casos derivats de diabetis. Un altre projecte important que és la realització d'ecografies, un servei que no només serà pels usuaris de l'Ametlla de Mar, sinó també per a pacients d'altres àrees com la del Tebre i l'Aldea. És a dir, ficarem un servei d'ecografies. Amb això evitarem també molts desplaçaments a Tortosa, en aquest cas. Bueno, en definitiva, jo crec que amb el tema de sanitat estem fent un gran treball. No cal dir-ho, els professionals mèdics, aquests són els primers, no?, que ho estan fent. Però bueno, per a nosaltres és una prioritat en temps de crisi poder mantindre i, si podem, augmentar tots els programes sanitaris.
Entrem en l'àmbit de la promoció, perquè en l'àmbit de la promoció turística darrerament la nostra àrea de turisme va ser present a Moscou a la fira més important que hi ha d'operadors turístics que porten turisme rus cap aquí, no? Quin seria el balanç que s'ha fet?
El balanç que s'ha fet és molt positiu per part del Regidor de Turisme, Vicent Martí, el qual s'ha d'aprofitar per felicitar-lo en les tasques que està portant a terme al davant de la Regidoria de Turisme, i ho puc dir en tot el coneixement de causa, perquè l'anterior regidor de turisme que hi havia era jo, i he de dir que em supera per dalt, per baix, per l'esquerra i per la dreta. Les coses com siguin, això és així. Ell se va encaparrar en que havia d'anar a Moscou i tal a promocionar el nostre poble, i no tan sols, o sigui, diguem, les activitats que tenim, sinó també, bueno, agències que van anar amb ell i gent que va estar interessada en anar a promocionar el seu producte. La resposta que em va donar ell quan li vaig preguntar com ha anat va ser: sembla que ens estaven esperant, perquè el que s'oferia allí per part de la cala, vull dir, era algo nou, algo que realment ells no coneixen. Van tindre contactes amb els turoperadors russos més importants. De fet, se n'han generat unes visites que han tingut lloc aquesta setmana passada, en què han vingut a conèixer, doncs, la nostra costa, la nostra realitat. Estan interessats en portar gent aquí. Tinguem en compte que els turoperadors aquests, hi ha un càlcul fet en què hi ha uns 400.000 russos que visiten la Costa Daurada durant tota la temporada, i bàsicament els tenim a Salou, a 40 i pico de quilòmetres d'aquí, no? I aquesta gent van i els porten pràcticament allí on ells consideren oportú. D'aquí els interessa el Tunatur, és una experiència que és evident que és una experiència única. També se n'han derivat contactes amb immobiliàries en què alguns dels que han vingut a visitar, doncs, han estat interessats en adquirir una propietat per aquí. I ja et dic, s'està fent una autèntica promoció del que és el poble de la Cala, i entenc que els resultats els començarem a veure ja a partir de l'estiu que ve. El que està clar és que el que nosaltres no tenim aquí són places hoteleres per oferir, com ho té Cambrils i Salou. Les nostres particularitats són altres. Són la costa, és una part de Costa Verge molt maca, és un poble encantador, i s'està organitzant paquets turístics de manera que puguin fer la visita, si volen, a banyar-se amb les tonyines, puguin veure la cofradia de pescadors al moment en què hi ha la subhasta del peix, evidentment, mentre es fan això, dinar aquí al poble, i passar tot el dia al poble. Això es revitalitza, vulguis que no, perquè són persones d'alt poder adquisitiu, doncs botigues del poble, des de la botiga de souvenirs, gelateries, restaurants. Pot ser, ara que estem en una situació de crisi realment aguditzada, sembla que, i de fet tothom ho diu que és així, una de les poques possibilitats que tenim per anar tirant endavant és apostar pel turisme, per un turisme de qualitat, per un turisme, evidentment, bueno, que tingui un poder adquisitiu interessant i que faci que la seva despesa revertigi sobre les economies locals. Això també, aprofitaré per dir que el futur hotel que s'ha de construir a Tres Cales segona fase, un hotel de 5 estrelles sobre una parcel·la de 10.000 metres quadrats, 4 estrelles, bueno,
4 de qualitat, bueno, 5.
Jo entenia que eren 5 estrelles, si són 4 no crec que la cosa vagi de molt, però Bé, el que això el que ha de fer també és contribuir d'alguna manera que puguem tindre, anar implantant places hoteleres per fer que qui vingui i li agradi una altra vegada pugui vindre directament, i això també, vulguis que no, el fet de construir un hotel d'aquestes característiques el que fa és crear ocupació, que també ara és un moment en què es considera molt interessant.
En la setmana en què pareix que s'ha canviat la imatge dels cartells aquests de l'autopista que donen la benvinguda a la gent que entra al nostre terme, no?
Sí, es va renovant, és evident, se'ns va fer una proposta, vam presentar uns cartells per a que els votéssim, vam votar els cartells i després vam ficar un altre que no tenia res a veure, però no passa res, és preciós, és preciós, és preciós, sí. S'estan generant, a veure, des del punt de vista de la mobilitat, de les modernitats, que a Rubén li agraden tant, les apps, totes aquestes qüestions, que des del mòbil pots agafar, podràs accedir en breu, se farà una presentació per part també del regió de turisme d'una nova eina que farà que a través del mòbil puguis tindre informació de totes les activitats que s'estan fent al poble, de que tinguis accés també a pàgines web, restaurants, te situï tot això que avui agrada tant i que dius, te situes en un lloc i pràcticament no cal conèixer, simplement fiques què vols i et va dirigint allí on vols de la manera més fàcil i més senzilla possible.
En 4 o 5 idiomes?
Sí. I és una cosa realment interessant. Tindrem les jornades de l'1 al 12 de maig, s'han desestacionalitzat el que en teníem com a diada de l'arrossejat, diada del fideuejat, se converteix peix blau, peix blanc, i es va desestacionalitzant, i tornem aquest any una altra vegada de l'1 al 12 de maig en unes jornades del peix blau, diguem, com les coneixíem abans, que coincideixen també amb les jornades que fa el grup Balfegó, que ja va fer l'any passat i que van tindre un gran èxit. Vull dir, són aquells caps de setmana, el que fan és que jo el que recordo de l'any passat va ser que des dels restaurants del poble no es va poder donar de menjar tota la gent que va vindre, es van tindre que desplaçar a altres pobles veïns, no? Vull dir, és una generació d'economia fora de l'estacionalitat de l'estiu, els cursos de tapes.
Sí, aquest any entren els bars també a jugar.
Els bars, el tapamar, la tapa més la beguda, el que et dia jornades de l'1 al 12 del maig. Aquesta vegada el que va ser en un altre moment es va parlar del peix blau. Ara el que també s'entén és que s'ha d'agafar i se li ha de ficar, hem d'agafar una mica el rave per les fulles, no? I realment aquí tenim un potencial amb la tonyina, i d'una manera desacomplexada entenc que apostarem per les jornades de la tonyina.
Més coses, les novetats del CEM. S'han també adaptat tarifes per fer que el màxim de ciutadans possibles puguin tindre-hi accés.
Sí, partint de que tenim i que teníem, perquè al llarg de temps s'ha anat fent una sèrie de modificacions, val? Per exemple, fa un temps se va tindre en compte que ara desgraciadament hi ha molts aturats i es va ficar una quota per a aquelles persones aturades, no sé si és de 20 euros a l'any. També hi havia una possibilitat de que alguna persona pagués de cop els 12 mesos de l'any, al final tingués una reducció, un percentatge menys, i ara una segona tongada. Creiem que és important, més enllà de tindre, que també és molt important, més usuaris i, per tant, el que comentava l'Antonio, tindre una mica menys de dèficit, més important que això és poder permetre que ningú, per un tema de diners, se pugui quedar fora d'una instal·lació tan important esportiva, no? Per exemple, s'han rebaixat els preus de les matrícules, val? Però sobretot el tema de les quotes. Una quota infantil de 5 a 13 anys ha passat 15 euros mensuals. És a dir, un nen o nena de 5 a 13 anys, 15 euros mensuals. Per què? Doncs perquè hi havia famílies que tenien dos o tres crios, doncs que al final només podien oferir un, dos màxim, però els tres no. O al revés, dos a un sí, però l'altre no. I per tant, ara, doncs, és a dir, després d'estudiar el cas, les queixes, mirar qui venia, qui no venia, doncs vam creure que teníem que incidir en aquest col·lectiu infantil. També, doncs, aquelles persones que només volen perquè estan fora, estan fora estudiant, no estan fora treballant, però venen a la cala fin de setmana. Pues fa una quota només fin de setmana, més barata perquè només accedeixen a dos dies, però al final també és un col·lectiu que abans diria no vinc perquè pagar tot el mes per vindre només cap de setmana, no em surt a compte. Ara sí. Família nombrosa, molt important el que deia abans. ja no només pels nens, tot el col·lectiu de família nombrosa, 29 amb 42 euros, crec que és un preu molt, molt equilibrat. S'ha incorporat una quota, hem vist que havia majoritàriament la gent ve per la tarda pues, i al matí està més buida, pues, hem dit si no, una quota de 30 euros i només tindrà accés pel matí fins a migdia, no? Per generar més persones que vinguin en esta franja horària. Ja et dic, hi ha una quota d'aturats que ja estava per poc més de 20 euros, 21 o 22 euros, me sembla que és. Per tant, un preu molt, molt atractiu. També les entrades puntuals de diumenge. No? Un nen major de 6 anys, perquè fins a 5 anys no paga, me sembla que és 3,30 euros. Val? I l'opac pare o mare més nen, parlo de no abonats, passem també de uns 7 euros, me sembla que és, o 10 euros. Vull dir, hi ha un rebaixa del 30-40 i en alguns casos del 50%. No? Jo crec que és molt, molt interessant. Fem altres quotes per a no abonats que només vulguin fer sessions de ioga o de pilates, vale? Per 25 euros al mes, i oferim altres serveis com osteòpata i altres...
En definitiva s'han adaptat per a...
Adaptar-nos perquè cada vegada la societat pues, té un perfil socioeconòmic més divers, no? I el que han fet és fer una última actualització de preus per a poder entrar, pues, incloure tota aquesta gent doncs, que ara creiem que estava una miqueta doncs, desatinguda ara, no?
Ja en el tram final del programa també s'està posant en marxa una fundació benèfica, no?
Sí, és una de les altres coses doncs, que creiem que pot ajudar a vehicular les necessitats de la gent. En aquest cas són per temes molt educatius, esportius, val? Persones residents, òbviament, a la Milla de Mar. Tot això ho podem fer i s'ha d'explicar perquè una persona estrangera, en aquest cas vol romandre a l'anonimat, no vol que diguessin públicament el seu nom, s'ha de respectar, no faltaria més, i ha donat una quantitat bastant important de diners a l'Ajuntament per estos fins. Val? A partir d'aquí l'Ajuntament ha creat aquesta fundació, que estan inclosos pues, els polítics del govern i de l'oposició, persones de l'àmbit educatiu, esportiu, i el que farem és donar aquest tipus d'ajudes puntuals a persones...
Doncs, a part d'aquesta donació puntual d'aquest ciutadà, s'hi podran afegir
sí,
també, no?
Suposo que quan se crearà la primera... No és que no estic molt... No és la meva àrea, perdoneu-me, no sé exactament els termes, si és fundació o si és... El que sí que sé és quan se crearà la primera reunió de treball o consell d'administració, no sé com serà considerat jurídicament aquesta figura. El que sí que... Si tens que dir alguna cosa, Antoni, ho dius, perquè ara no ho sé. El que sí que sé és que una de les coses que se proposarà és les bases de tot això i fer publicitat perquè totes aquelles persones que vulguem aportar una quantitat, òbviament no podrem molt, desgraciadament, aportar la quantitat que ha aportat esta persona, però empreses o
individuals,
jo puc donar 10 euros, 15, l'altre 5, l'altre 30, doncs i aquí ajuda la gent del poble. Dic un cas molt concret, és a dir, una persona que anava a l'escola de música, uns pares, i ja fa 3 o 4 anys que anava, uns pares s'han quedat els dos al paro, i pues, òbviament han de reduir despeses i han de treure la xiqueta o el xiquet, és un cas que m'invento ara, de l'escola de música. Pues, bueno, pues, una d'aquestes ajudes anirà a que la xica durant el curs pugui anar a classes de música. El mateix en altres coses similars. Val? Molt destinat al jovent, molt destinat a temes esports, culturals, no serà un tema Càritas i Creu Roja, que per això ja estan Càritas i Creu Roja.
Bé, de fet, el que s'ha fet aquí és, com dia, té l'esperit...
Una fundació que es comença per una...
Té l'esperit d'una fundació, és la Cala Serveis, que el que fa és ampliar el seu àmbit d'actuació i per tindre també aquesta funció més social per poder canalitzar aquests diners que puguin vindre tant d'esta persona que ho ha volgut fer i evidentment això pues, previ informe de serveis socials, previ informe també de qui convingui, i a més en la participació de tots els grups polítics, el que es farà pues, són les assignacions puntuals que requereixi cada un dels casos que li arribi. És aquesta, però la filosofia quan se diu fundació no és, de moment no és una fundació en sentit estricte, perquè per fer una fundació necessites 60.000 euros i evidentment no ni arriba la quantitat.
Van modificar els estatuts per incloure aquest tema social. Bueno, li podem dir fundació.
S'ha ampliat, és una manera de dir-ho, però que no s'agafi
al peu de la lletra
perquè l'àmbit serà aquest i a més compartit per tots els grups polítics en quan se faci la, o estaran representats els grups polítics de l'oposició, i quan se faci d'alguna manera les assignacions serà amb el consens de tots i amb l'informe
i sobretot a proposta d'informe de serveis socials.
Alguna cosa més per a acabar la xerrada o acabar el programa del el torn de Convergència i Unió?
Desitjar un molt bon Sant Jordi a tothom.
Sí, jo també desitjo, bueno, aprofito la benentesa, ja que és l'últim programa nostre, no, del, de Convergència abans de fins aquí un mes, no? Que el dia 7, que és un dimarts, falta concretar, ja concretarem si serà a les 6 o les 7 o les 7 i mitja de la tarda, vindrà el conseller de Justícia de la Generalitat, el senyor Germà Gordó, a parlar de tot este procés que a més està liderant la seva àrea, l'àrea de justícia, tot este procés sobiranista, no? De consulta, d'independència i tots aquests temes, no? Doncs, però, bueno, encoratjar a tothom que vulgui vindre, ja anirem fent publicitat, però encoratjar a tothom que vulgui, doncs, aprofitar la entesa que està el conseller per fer-li preguntes, per escoltar, veurem quina és la línia del govern, que és interessant, no? Bueno, ve a la milla el conseller a explicar, doncs, tot aquest procés, que ho tingui en compte la gent que vulgui vindre.
Regidors, moltíssimes gràcies i fins al pròxim torn.
Fins a la pròxima.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.